Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els comuns han presentat avui l'acord al qual han arribat amb el govern en matèria d'habitatge. 100 funcionaris formaran part d'una nova dotació d'inspectors d'habitatge. El primer grup d'inspectors començarà a treballar abans que acabi aquest any. Tot plegat s'ha acordat en una reunió amb la consellera de Territori aquest matí a Palau, Sílvia Paneque. La portaveu adjunta dels comuns és Susana Segovia.
El 2025 acabarà amb un cos d'inspectors i inspectores d'habitatge en marxa, en funcionament i treballant perquè s'apliqui la contenció de rendes. Insistim molt que la funció que han de tenir també aquestes persones és sobretot dissuasòria de les infraccions. Nosaltres, ja ho vam dir en el seu moment, el règim sancionador no busca recaptar, el que busca el règim sancionador és que tothom tingui clar que les lleis s'han de complir.
I el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el nou paquet de mesures contra Israel anunciat ahir per Pedro Sánchez, tot i les crítiques i les amenaces de l'executiu de Benjamin Netanyahu. La més destacada és, recordem-ho, la prohibició per llei de la venda d'armes a aquest estat, consolidant així una mesura que està en vigor des de l'octubre de 2023. José Manuel Álvarez és ministre d'Exteriors.
Se estaba violando el derecho internacional humanitario y se está violando la más elemental humanidad. Ante la escala de la catástrofe en Gaza, España, impulsado por el sentimiento mayoritario de sus ciudadanos, tiene la obligación moral de actuar. Y estas medidas demuestran que España es el país del mundo que de lejos más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes y por la paz, por el derecho internacional y por los derechos humanos en Oriente Medio.
Més temes. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per les previsions de pluges intenses que es mantindran aquesta tarda, tot i que la intensitat baixarà. Les pluges podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central i del Penedès, del Tarragonès, l'Alt Camp, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva. Els xàfecs localment aniran acompanyats de tempesta. I situació normalitzada a hores d'ara ja a l'AP7 a Tarragona després que un camió, recordem-ho, hagi perdut les bigues de ferro que transportava aquest matí a primera hora i l'incident ha provocat un accident amb una furgoneta i 4 turismes. Darrer apunt, el metro de Barcelona ha registrat 31 suïcidis i 91 intents de suïcidi els últims 5 anys. El 2023 va ser l'any amb més incidències en aquest àmbit, amb 10 suïcidis consumats i 29 tentatives. Demà és el Dia Mundial de Prevenció, volem dir, contra el suïcidi.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 9 de setembre i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Donem ja per conclosa aquesta situació de tempestes fortes, per bé que no ha plogut a tot arreu de la mateixa forma. Hi ha hagut alguns racons de la costa de Barcelona, de les comarques de Ponent, també, que no han passat dels 5 litres per metre quadrat, però, en canvi, aquest matí s'han arribat a recollir gairebé 80 litres per metre quadrat a Roda de Barà, ahir a la tarda gairebé 110 litres per metre quadrat a Freginals, Terres de l'Ebre, també fortes tempestes amb calamars a la Noguera i al Segrià, i pluges que les últimes 36 hores han passat també dels 7 litres per metre quadrat a la capçalera del Ter. Podem dir que totes aquestes tempestes, les més fortes, han marxat, però encara aquesta tarda quedarà algun xàfec que es farà el ronso, bàsicament a les comarques de Tarragona, de Barcelona, interior de Girona o cap al Pirineu. Ja anirà entrant més el sol per les comarques de Ponent, i amb aquesta temperatura que s'ha renovat, un ambient ja agradable però no pas calorós. Demà un temps assolellat al matí i sobretot més fresquet que avui. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'inici del curs, però posarem el focus en aquelles escoles que ho fan amb dificultats. Anirem fins a Castellà per conèixer la situació de l'Institut Escola Sant Esteve, que ha començat el curs fora de les seves instal·lacions. Parlarem amb la directora del centre, Mònica Díaz. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui centrada en els reptes del nou curs escolar i la possibilitat d'allargar la vida i fins i tot aconseguir la immortalitat, segons aquesta conversa privada que van enxampar entre Putin i Xi Jinping. A partir de les 5 coneixerem a Javier Navaza, director de la residència d'estudiants Hugo Llach Sabadell. A l'espai de salut preguntarem a Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciència de la Informació i de la Comunicació de la UOC, per què oblidem les sèries que veiem. I acabarem amb cultura i la companyia de dansa inclusiva Lian La Troca, que aquest estiu ha actuat a Seul. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La temporada de bany a les piscines municipals de Terrassa es va tancar el passat 31 d'agost amb un increment de visitants. L'afluència aquest estiu ha seguit la línia de l'any passat i ha augmentat un 0,4%, impulsat segurament per les altes temperatures d'aquesta temporada. Entre el 21 de juny i el 31 d'agost s'ha registrat un total de 130.392 entrades a aquests equipaments. Com és habitual, la Gran Piscina de Vallparadís és la que rep més visites, 82.380, gairebé dues de cada tres. La segueix la de les Arenes, amb 17.873 banyistes, la del barri de la Maurina, amb 15.761, i la del barri de Sant Llorenç, amb 14.378. S'han establert dos torns de bany a les piscines municipals, un de matí i un de tarda, amb l'objectiu de facilitar l'entrada al màxim nombre de persones i assegurar la rotació de banyistes. Els preus s'han mantingut respecte a l'any passat. Abans de l'inici de la temporada, l'Ajuntament va dur a terme diverses actuacions de manteniment i millora d'aquests equipaments que, segons apunten des del consistori, han afavorit unes instal·lacions en les millors condicions i amb totes les garanties.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la Cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha fet un total de 2.080 actuacions contra les plagues, ja siguin de rosegadors, paneroles o altres insectes, des de principis d'any i fins al mes d'agost. Segons dades municipals, la major part d'aquestes intervencions, exactament 1.486, han estat en resposta a les queixes ciutadanes que s'han fet a través del 010 o per altres vies. Aquest és un telèfon especial que, per cert, s'ha habilitat aquest any per resoldre aquest augment de queixes ciutadanes en els mesos de més calor. A l'espera de les dades definitives quan es tanqui l'any, les actuacions contra les plagues han crescut respecte de l'any passat, segons també ha detallat el consistori. Entre els mesos de maig i agost, els més crítics, s'han efectuat 1.194 intervencions com a resposta a queixes veïnals, que són 313 més respecte del mateix període de l'any 2024, quan se'n van fer 881.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Badalona compta des d'aquest any amb la primera escola especialitzada en direcció de banda de Catalunya, una iniciativa que neix de la mà del Conservatori, la Banda Simfònica de Badalona i la Federació d'Agrupacions Musicals de Catalunya, un projecte que s'ha gestionat en el darrer any i que finalment aquest 2025 ha pogut veure la llum. Segons Miquel Larrué, director de la Banda Simfònica i docent de l'Escola de Direcció, actualment hi ha una demanda creixent de directors d'aquest tipus d'agrupació i, per tant, diu, és una iniciativa que ara mateix mateix té més sentit que mai. El pla docent del programa de formació abordarà 4 eixos principals. Ens els explica Arrué. L'escoltem.
La part tècnica, evidentment, has de tenir una tècnica de direcció per poder dirigir una agrupació. Treballem molt també el tema de la part humanística, de com posar-te al davant d'una agrupació que sol ser amateur, com gestionar tota aquesta massa, no? de músics, pues, gestionar-los humanament. No? Després, evidentment, treballem una part més analítica, que coneguin les partitures, que coneguin el repertori de banda, i al final, pues, això, que es posin al davant de l'agrupació, que comença a practicar. Vull dir, sobretot això estem treballant.
Ara per ara, el curs està integrat per 4 alumnes, però és obert a tothom a qui estigui interessat a aprofundir en la conducció d'una banda de música. La formació es divideix en trimestres i un cop finalitzat cada bloc, els estudiants posaran en pràctica els coneixements après a la banda simfònica. La voluntat és que a partir d'aquí la iniciativa pugui créixer de mica en mica i es consolidi amb el pas dels anys.
Gràcies, Anna. I pel que fa a l'actualitat del Prat, que és el que destaca avui, Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. El benestar digital i l'ús de les pantalles centraran avui la lliçó inaugural amb què cada any el Prat dona la benvinguda al nou curs. Es tracta d'un acte organitzat per l'Ajuntament amb el suport dels serveis territorials del Baix Llobregat de la Generalitat de Catalunya, que vol oferir un espai per la reflexió amb la participació d'una persona experta i que també és una oportunitat per reconèixer la tasca de totes les persones que formen part de la comunitat educativa del Prat. La ponència Pantalles i cervell, què ens diu la neuroeducació, anirà a càrrec del doctor en aquest àmbit i membre de la Comissió de Digitalització del Departament d'Educació i Formació Professional, David Bueno i Torrents. Durant la lliçó inaugural d'aquesta tarda també es farà un reconeixement als professors i professores que fa 25 anys que es dediquen a la docència a la ciutat i la Sampa ja fa que fa més de 50 anys que estan constituïdes. A més, es guardonarà l'alumnat de la ciutat que ha destacat pel seu compromís educatiu, social i comunitari i també aquell que ha obtingut les millors qualificacions en l'etapa postobligatòria. La lliçó inaugural arrencarà amb una actuació de l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu a 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a través del prat.tv.
Gràcies, Rocío, i de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest 2025, la Festa Major de Castellà del Vallès servirà també per celebrar els 20 anys des de la creació de Vilabarraques. L'entitat, que va dur a terme el primer acte a finals de mes de maig del 2005, va començar a gestar-se el 2003, després de les agressions feixistes durant un concert de Band de Minacho a la plaça Catalunya. Segons afirmen des del col·lectiu, un grup de joves del municipi va crear l'entitat per poder recuperar els carrers i fer festes en espais lliures de feixisme. 20 anys més tard, Vilabarraques s'ha consolidat com una de les entitats de referència al municipi. Els plats forts d'aquesta nova edició seran els concerts de nit. Un any més, des del col·lectiu s'ha intentat crear un cartell divers i variat en què tothom se senti representat. Els concerts més destacats que ompliran l'espai seran el de Fades aquest divendres, Flaixi Ice Cream dissabte i el grup tribut Estopa Estopaus el diumenge. A banda, també es podrà gaudir de la música de grups ben diversos com Los Niños del Balcón, Che Sudaka i dels DJ Natura, Maki i Vic. La programació de Vilabarraques arrencarà demà dimecres al vespre amb la 18a edició del Corre Locals, que posarà Castellà del revés. Un recorregut que creuarà tot el poble des de l'era d'en Patasques fins a l'espai de Vilabarraques situat al carrer del Solsonès amb la música de DJ Vila i DJ Paulix.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament ha iniciat aquest dilluns el procés de substitució dels contenidors de residus. En total s'instal·laran 3.000 nous contenidors a Sant Cugat, 450 més dels actuals, en un termini de 3 mesos. L'objectiu és reforçar la recollida selectiva i avançar cap a una gestió més sostenible. Els nous models estan fabricats amb materials reciclats i inclouen palanques de mà i de peu per a totes les fraccions. A més, porten el lema Més neteja per Sant Cugat, reduïm, separem, estalviem. Aquest canvi s'emmarca dins del nou sistema de neteja i recollida de residus, que també preveu la retirada dels contenidors soterrats abans de finalitzar l'any, la posada en marxa del porta-a-porta comercial i la incorporació de plataformes mòbils de recollida selectiva al nucli antic. El servei comptarà amb més efectius, més freqüències de recollida i maquinària més eficient. El pressupost anual, de fet, destinat a la neteja i recollida ha passat de 8 a 13 milions d'euros, en part gràcies als fons europeus Next Generation. A partir de l'octubre, un equip d'informadors atendrà la ciutadania al carrer per resoldre dubtes sobre aquest nou sistema.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Ahir les classes del curs 2025-2026 van arrencar de manera satisfactòria per als 2.969 alumnes d'infantil, primària i ESO en tots els centres de Castellà del Vallès. En canvi, l'Institut Escola Sant Esteve va haver d'alterar el seu ritme per les obres de millora de les seves instal·lacions. En aquest centre, els gairebé 180 alumnes de segon, tercer i quart d'ESO van començar lluny del seu lloc habitual, ja que durant els pròxims 4 dies hauran d'ocupar 6 aules de l'Institut Castellà. Una situació que ens explica Mònica Díaz, directora del centre, que ja es troba als estudis de Ràdio Castellà amb l'Oriol Ferran. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, milers d'alumnes de Castellà del Vallès van iniciar ahir el curs 2025-2026. Enguany, però, hi ha un centre que ha començat amb problemes, ja que les obres de l'IES Sant Esteve no han acabat a temps i molts joves de l'ESO han estrenat el curs fent classes a un altre centre. Per parlar d'aquest inici de curs accidentat, parlem amb la directora de l'IES Sant Esteve, Mònica Díaz. Bona tarda.
Bona tarda, Oriol.
Primer de tot, ara en parlem més endavant, inici de curs una mica sobresaltat, però com ha anat aquest primer dia de col·le?
Doncs mira, pensant i tenint clar com tenim el centre amb l'estat d'obres i reformes que tenim en els dos edificis, valorem positivament l'inici de curs. L'alumnat ha pogut entrar a les aules, que era lo prioritari, i l'alumnat de secundària, doncs hem treballat perquè poguessin estar acollits en l'Institut Castellà, i segon, tercer i quart d'ESO, doncs ha iniciat les classes allà, i la primària doncs en el centre, en l'edifici central, juntament amb primer d'ESO.
Perquè com fent-nos una mica una cronologia de com han anat aquestes obres, si vosaltres us esperàveu a principi d'estiu que estiguessin acabades per poder començar el curs, o si ja sabíeu que més o menys arribaríeu justets, com han anat aquestes obres, aquesta cronologia?
Doncs, bueno, les obres es van iniciar al mes de l'última setmana de juny, la primera de juliol, diguéssim, última, quan els nens van marxar, i les obres internes, les reformes internes estem parlant, perquè una cosa és el que veiem a l'exterior, quan passeges per allà i veus que s'està creant un edifici i un gimnàs, i aquestes obres són les que estan previstes que durant aquest curs estaran. I durant l'estiu el que s'ha fet ha sigut reformar tant l'edifici central com l'edifici d'obra vista, que són les aules i els espais de dins. Aleshores, es van iniciar a l'última setmana de juny i han estat treballant tot el juliol i tot l'agost per poder iniciar el curs amb la màxima normalitat possible. I, bueno, sí que teníem un plan B, teníem previst que possiblement doncs, quedessin algunes classes afectades perquè no estiguessin enllestides i, bueno, ha sigut així. Però era una possibilitat que podia passar amb tota reforma i en els seus retards i podia passar. Però, bueno, sí que ho teníem previst i és cert que durant l'última setmana d'agost, que ja hem estat treballant amb això, doncs amb tot l'equip de l'Ajuntament i l'equip de la constructora i l'equip directiu, doncs hem estat mirant les diferents possibilitats que teníem perquè avui tot l'alumnat del Sant Esteve pogués iniciar la classe, classes.
Perquè, com s'ho han pres els alumnes que no han pogut començar l'escola al seu institut?
Doncs molt bé. Els alumnes, tant els joves com els infants, s'adapten a tot i la veritat és que són molt agraïts. És com una novetat, no? Pels de secundària, que són els que han iniciat en el castellà, en l'Institut Castellà, ha sigut la novetat, la il·lusió i la veritat és que ens han acollit superbé. Diguéssim que tota la comunitat educativa de Castellà ens està ajudant moltíssim i la rebuda ha sigut boníssima i l'alumnat molt bé. Després doncs, hem hagut de fer adaptacions amb l'horari també i coordinar-nos amb el transport escolar. Bueno, hi ha tota una sèrie de coses que també hem hagut de gestionar, però bueno, amb l'esforç de tothom doncs s'ha pogut fer.
I és complicada la logística perquè entenc que clar, hi ha professors i mestres que han de fer classes a un lloc i potser a un altre. Ha sigut molt complicat fer aquest trencaclosques perquè no coincideixin masses trajectes entre hores, diguem-ne?
Sí, Sí, sí. Hem hagut de fer un horari nou. Per aquesta setmana hem hagut d'adaptar l'horari i programar-nos de tal manera que les hores lectives dels docents fossin eficients, perquè el que no podien fer era anar amunt i avall. Aleshores, aquesta setmana estan treballant per equips docents a cada nivell, és a dir, el segon d'ESO té el seu equip de mestres, de docents que estan amb ells, tercer uns altres i quarts uns altres. És cert que segon, tercer i quart, com estan tots allà en l'Institut Castellà, és més fàcil doncs, que hi hagi aquest canvi d'especialista, no? De docent. Però l'equip de docent de primer d'ESO és el que està sempre en el Sant Esteve i aquests tres dies, no, dilluns, dimarts, dimecres i divendres, quatre, estan en el centre.
Perquè,
però hem hagut de fer un horari nou.
Teniu confirmació de que dilluns que ve ja podreu tornar a l'institut o, per si de cas, teniu algun pla B preparat?
Bueno, demà tenim reunió d'equip i de serveis territorials també per valorar la situació i valorar que el dimarts, com que dilluns és festa aquí, que serà festa major, doncs que dimarts puguem iniciar-ho. Però no et puc dir res ara encara perquè no ho sabem. Esperem dos dies per poder prendre la decisió i valorar a veure què passa.
Perquè suposo que l'opció principal seria estirar una setmana més a l'IES Castellà.
No, no pot ser, perquè estem ocupant les aules de batxillerat i el batxillerat comença divendres.
Clar.
Aleshores, nosaltres ja tenim un plan B per divendres, perquè en principi doncs, no tenim les aules, no disposem de les aules tot el dia, però sí que tenim altres opcions. Però bueno, la voluntat de tothom és que el dimarts dia 16 puguem estar en el Sant Esteve.
En aquest tots. Sentit, és bo aprofitar aquest dia extra, no?, que us dona la Festa Major de Castellà.
Correcte, si això a la constructora li serveix i el pot ajudar, doncs tenim un dia de més de marge.
Més enllà de les obres i d'aquest inici de curs, quants alumnes i docents formen part aquest any de l'Institut d'Escola Sant Esteve?
Doncs mira, encara no me'ls he comptat del tots els alumnes perquè amb la matrícula que hi ha hagut ara aquesta setmana passada, però bueno, rondem a 652, més o menys 652 alumnes i tenim una de docents, en tenim... Pues crec que són en total 52, diria. Entre docents, vetlladors, personal pas...
Perquè m'estaves dient fa una estona que eres la directora tant de la part d'infantil com de la part de primària com de la part de secundària.
Sí.
Com és un estiu intentant quadrar que tot comenci al setembre sobre rodes i que no hi hagi... entrebancs. Com és l'estiu d'una directora d'una escola tan gran, escola-institut, clar?
Bueno, jo penso que és com qualsevol altra direcció, perquè jo no estic sola, hi ha un equip, és un equip directiu, i bueno, jo tinc el càrrec de directora i això, però entre tots fem aquesta tasca, no? I és cert que dins de la docència la nostra... La voluntat de que puguis iniciar un 1 de setembre amb la màxima normalitat possible... Això fa que l'equip directiu comenci a treballar abans de manera, diguéssim, altruista, no? Perquè el dia 1 de setembre és el dia que tothom comença, no? I nosaltres també hauríem de començar l'1. Però tu no pots arribar el dia 1 i no tenir res preparat pels docents que arriben, no? O no podem arribar el dia 8, que és el dia que arriben els infants, i no tenir res preparat. Aleshores, doncs, tot rutlla quan poses voluntat i una mica d'això, no? De ganes i els equips directius normalment es posen sempre abans de l'1 de setembre perquè vagi bé. En el nostre cas, aquest any, com que sabíem que seria un inici de curs doncs, que necessitàvem aquest esforç extra, doncs hem anat seguint les obres durant l'estiu i hem estat al cas entre uns i altres de com anava i com es seguia. I l'última setmana d'agost doncs, ja ens vam posar tots a valorar la situació i a treballar conjuntament amb, com t'he dit abans, amb l'Ajuntament i amb serveis territorials.
De cara a aquest curs 25-26, quins reptes us heu marcat com a centre? O què teniu apuntat que dieu no podem acabar al juny sense haver complert això o això altre?
Doncs el repte és aquest. Portem 6 cursos d'instituts d'escola, portem 5 anys esperant unes obres i el repte, el gran repte, és que hem d'acabar al juny amb, amb les obres acabades totes elles i poder iniciar al setembre vinent i dedicar-nos totes les hores de l'equip directiu i totes les hores dels docents del claustre dedicades al que és important i és el que, no, la nostra raó de ser, que és tot el tema pedagògic, no? Per poder estar al 100% i no dedicar-nos més a gestionar mudances, pressupostos, moviment de mobiliari, adaptació d'espais, perquè això són moltes hores invertides perquè són necessàries també per poder donar als infants i joves doncs, l'estabilitat dels espais que necessiten, però està sent difícil. I aquest any sabíem que seria un curs difícil, ho sabíem perquè bueno, ja es preveia amb les reformes i amb els espais que tenim en el centre, però bueno, com sempre doncs, treballem tots plegats perquè això funcioni, no? Amb l'esforç de tothom, Oriol, amb l'esforç de tot el claustre, primer de tot els docents, que també fan mans i mànigues perquè tot rutlli i es tiri endavant, amb molta feina que es fa que és molt invisible i poc reconeguda. També amb l'esforç de tot l'equip directiu, dels meus companys, l'esforç que també fa les famílies, no?, amb aquesta adaptació horària que també hem començat i aquesta empatia que tenen cap a nosaltres i energia que ens envien. I també l'esforç que ha fet l'Ajuntament, tota la comunitat educativa, com t'he dit abans, perquè tots els centres ens estan ajudant moltíssims a nivell d'espais i fins i tot de guardar mobiliari, que també ens estan ajudant, o en aquest cas els instituts que ens cedeixen els espais sempre que els sol·licitem. I això, vull dir que al final, quan veus que tothom, no, posa de la seva part i tothom té aquest esforç, doncs al final rutlla i busquem solucions, no?
Dos preguntes ja per acabar. La primera, ara amb l'estabilització, diguem-ne, dels docents, no?, amb aquestes processos d'oposicions d'aquests últims anys, suposo que heu notat, no?, que hi ha una estabilització, que no hi ha tanta rotació de professors i de professores. Heu notat molt aquesta estabilitat? Ajuda a mantenir del curs anterior, a que les coses ja estan pactades, etcètera, etcètera?
Això penso que ho començarem a notar a partir del curs vinent. És a dir, ara ens han arribat professorat nou, que jo no tinc tan clar si el curs vinent també estaran amb nosaltres o no. Saps? Vull dir que sí que qui ens ha vingut són funcionaris, que hi ha molts funcionaris doncs, que també han de passar les pràctiques encara perquè les tenien pendents, no? Per ser funcionaris de carrera. Però bueno, la idea és aquesta, no? La idea és que després tinguis un docent que et pugui donar aquesta estabilitat en el centre i poder, pues, això, no? Anar avançant curs rere curs. Ara, una cosa que des del meu parer i des del meu punt de vista doncs, també s'ha de tenir present és no perdre el decret de plantilla i no perdre els perfils professionals, que això sí que ajuden molt a que el projecte d'un centre educatiu tiri endavant.
I ja per últim, ara sí. En els últims anys, un dels temes que hi ha sobre la taula és les pantalles i l'ús dels mòbils, sobretot en adolescents, no tant a l'escola primària, sinó sí, a la secundària. Com es treballa des del Sant Esteve per controlar l'ús dels telèfons mòbils?
Bueno, doncs la sort és que hem anat creixent a poc, és a dir, vam començar en primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, quart d'ESO, no? I ja des que vam néixer ja teníem, ja no, l'ús del mòbil ja estava prohibit. Vull dir que ja vam créixer amb aquesta filosofia i l'hem mantingut. Que ara hagi sortit la normativa ens recolza en aquells moments en el qual pot haver-hi alguna discrepància, no? Però és el que ha de ser. Els mòbils no han d'estar ni a la butxaca ni... i han d'estar, si han d'estar, han d'estar apagats a dins de la motxilla. I, per tant, per nosaltres això ha sigut fàcil. I les pantalles, doncs, també. Intentem que hi hagi... Sí que és cert que tenim els Chromebooks, no?, a les aules i que és una eina que ens ajuda molt, però hem de trobar aquest equilibri, no? I que no sigui tot el dia tenir la pantalla al davant, que ja ho treballem perquè sigui així. Els alumnes també tenen les seves llibretes, els seus dossiers, no? Perquè també hem de continuar escrivint, prenent apunts, subratllant i fent esquemes, mapes conceptuals o el que falti, no? El que faci falta. Però bueno, la pantalla, si sabem fer-ne un bon ús i un ús adequat, doncs també ens pot ajudar molt.
Perquè vosaltres, Sant Esteve, amb el tema de mòbils, treballeu en el fet de que estiguin dintre la motxilla parats, el recolliu com fan molts centres a l'inici de la jornada i els torneu al final.
De moment no el recollim. Actueu? No, de moment no ens cal recollir-ho perquè, com t'he dit abans, hem crescut així i aleshores és com que ja és... A la que veus un mòbil, mòbil a la mà, mòbil que ens quedem i un adult l'ha de venir a buscar. Vale? Si hi ha un alumne que té el mòbil i el veiem, doncs li agafem, aquest mòbil es queda a direcció i un adult, sigui quan sigui, l'ha de venir a buscar, no li tornarem. Com hem anat creixent així, diguéssim que ja tenen la normativa molt clara i de moment no ens cal recollir-los, que aquest és un altre gran tema. La responsabilitat de recollir els mòbils dins d'una caixa, de qui és? No? En el cas que passés alguna cosa... El centre no es pot fer responsable del mòbil perdut, extraviat o saps? Aleshores, això és un gran tema que nosaltres de moment no ens el plantegem perquè de moment no ens cal. No ens cal perquè l'alumnat ja té molt clar que el mòbil no ha d'estar dins de l'aula.
Doncs Mònica, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, a veure si hi ha sort en aquest final de setmana i tenim bones notícies.
A veure,
la setmana vinent sí. Es pot començar amb normalitat i a part que hi hagi un curs que surti tot bé.
Jo crec que sí, després quedarà tot molt bonic i tal, però bueno, el mentrestant és laboriós i necessitem un esforç de part de tothom.
Doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Oriol.
Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies, adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i estrenem la primera tertúlia ciutadana d'aquesta temporada. Anem a saludar els nostres i les nostres tertulianes, Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Molt bona tarda, Anna. Anna Maria.
Molt bona tarda, Carme. No, és igual, em pots dir Anna, perquè...
T'havies cursat el nom.
Tinc dividit entre amics i família, vull dir, soc Anna per un cantó i Anna Maria per un altre. No hi ha cap problema, Carme.
Molt bé. L'estiu bé?
Bé, i contenta de que ens tornem a retrobar en aquesta tertúlia.
Sí, senyora. Un curs més. Sí, senyora. Un curs més i ja en van 8. Anem a saludar també la Míriam Ucendo, que és activista, la tenim a Sabadell. Míriam, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal? Com estem?
Molt bé. I tu?
Doncs bé, una mica fònica que estem aquí. Hem acabat la festa major a Sabadell justament ahir la nit i encara queden aquí resquicis.
Ja. Ahir era la traca final, diríem.
Exacte, sí. Mm?
Molt bé. I com no, per completar la tertúlia d'avui, un dels habituals, Juan Merino, el jubilat i activista. Com estàs, Juan?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí, i content.
I content?
Sí.
Veus que bé, si és que comencem el curs amb una energia...
Sí, i content. Ara, con la ITV que l'he passat, o sea...
Estàs més content que...
Estic més content, sí.
I tant que sí.
Doncs em fa recordar que li va passar aquest mes, no me'n recordava.
Doncs mira...
Gràcies.
Ja, tu pots apuntar a l'agenda.
I tant.
Aquí anàvem fent tertúlia mentre... esperàvem que arribés el temps perquè, clar, està el món com està, eh? Però vaja, aquí sí. Ens n'ocuparem en aquesta estona de tertúlia de, com a mínim, donar la nostra opinió, la nostra versió, la vostra, que recollim aquí al Connectats. I precisament tornem a la rutina, però tornem tots, eh? Tornen els nens, tornen els treballadors, les famílies, tothom torna a la rutina. I el curs ha començat. És un curs nou, com sempre diem, amb esperances renovades, que tot això millori. Però vaja, els reptes són majúsculs, són importants i haurem de veure si aquestes novetats que s'han introduït doncs donen els seus fruits. És un curs que tindrà més docents i més especialistes i el repte, evidentment, és apujar el nivell.
A veure si ens apugen el sou, també.
Un 25%. Aquesta és la segona part. És la segona part, perquè, clar, és un curs que no s'escapa de l'anunci de les vagues.
Mm. Sí, a partir del segon trimestre ja hi ha algunes dates que van ressonant.
Com es planteja el nou curs? Des del punt de vista dels professionals, Míriam?
Doncs la veritat és que, com dius, o sigui, cada cop veiem com que hi ha més reptes socials, més reptes també amb el tema, com comentava en l'entrevista anterior, amb el tema de l'ús dels mòbils, l'ús de les pantalles i tot el que comporta. També, bueno, més concretament, soc mestra de suport a la inclusió, és a dir, tot aquest volum d'alumnat que necessita doncs, aquest suport per la inclusió, doncs el conec prou bé des de fa molts anys i la veritat és que treballo molt de gust, però seguim necessitant moltes mans. Sí que és veritat que tot el tema de vetlladores a les aules, per exemple, portem 2-3 anys que la cosa des del Covid, és com si el Covid ens hagués anat bé per algunes cosetes com aquesta, no? Reforçar una miqueta el tema social també, però sí que és veritat doncs que tenim molta feina, o sigui, hi ha una feina, l'alumnat és molt divers i no tenim les eines que hauríem de tenir. Com comentaven a la notícia, hi ha més de 9.000 infants doncs, amb necessitats específiques i no són prou mestres i no estem prou ben formats, tot i que molts de nosaltres ho fem per via autònoma i que sí que el departament doncs, té aquestes formacions per centres, però necessitem sobretot mans, o sigui, éssers humans a les aules, poder fer desdoblaments, poder fer una atenció una miqueta més acurada, també heterogènia, però sobretot acurada per les necessitats de l'alumnat. I això va molt relacionat també amb tot aquest ús dels telèfons, sobretot en la primera infància, fins als 6-8 anys, perquè està generant, doncs, sobretot temes de trastorns del desenvolupament del llenguatge, que és amb el que em porto trobant en els últims 5-10 anys, un augment molt gran, molt gran. També altres tipus de trastorns, com un trastorn més madurativ, però específicament, en concret, el tema del llenguatge, tant articulatori com de l'hora de producció, de camp semàntic, etc., doncs un canvi brutal en els primers 10 anys que vaig treballar amb infants. I espero que això, amb aquestes noves mesures, doncs puguem anar doncs, reforçant tot aquest tema, sobretot lingüístic.
De totes maneres, Míriam, tu ets optimista que hi puguin haver canvis, millores, que es comenci a notar una miqueta un gir a aquesta situació?
Doncs esperem que amb aquests canvis sí, perquè és veritat que el sector docent doncs, som un dels sectors on més baixes doncs, per depressió, ansietat, estrès, en aquests últims anys s'estan agafant. I és que no m'estranya, tot i que sí que és veritat doncs, que jo soc una persona optimista i m'agrada treballar amb els infants i al final tu t'enfoques, i no només jo, evidentment, les meves companyes i tota la gent amb la que he treballat, al final t'enfoques en que aquell nen o aquella nena doncs, pugui desenvolupar-se dins de totes les seves capacitats i tu, a vegades t'oblides no, en el teu dia a dia de totes aquestes mesures tan bones com dolentes perquè tu el que fas és el dia a dia a l'aula. I això, doncs, és el que et fa mantenir aquesta il·lusió al final. I bé, doncs, i si ens milloren les condicions i el sou, doncs, evidentment, jo crec que podrem ser més optimistes.
Això és el que efectivament reclama el sindicat USTEC, no? Que ja fa temps, ja fa anys i fa cursos que s'està reivindicant en recuperar el sou el percentatge que es va perdre.
Que es va treure, sí.
I la càrrega de tasques que teniu. Vist des del punt de vista de la ciutadania, i aquí entren l'Anna Maria i el Juan, Com veieu vosaltres la possibilitat de capgirar aquesta situació i que hi hagi, comencem a veure una millora en l'educació?
Bueno, jo la veig bé, sobretot, bueno, ja que comencem con lo de los móviles, que l'ajuda tan gran que ha hagut per aportar-lo, que se facin d'una vegada ja, jo crec que és un punt molt important, però ja des d'aquesta perspectiva, pues, jo, bueno, puede millorar tot. Però bueno, el mestre ja deia abans de que, bueno, a veure si no puja el sou. Sí, bueno, però és que a part d'això, la carga que tens de feina és molt important, a pesar de que són 1.600 mestres més que han entrat, no? Y luego después hay una cosa que a mí no me cuadra, dice un psicólogo para cada servei territorial, un psicólogo, yo supongo que eso es precisamente el tema donde más hay que hacer, más incidencia hay que tindre ahí, ¿no?
Sí, es poquísimo, un mestre, o sea, es un mínim dels mínims, amb això sí, no es pot trabajar sí. amb la realitat de les aules.
Exacte. És molt important l'esforç que volen fer sobre el que és el llenguatge, perquè és molt important, però hi ha per una part que jo penso que el que és, per una part, les intencions tan bones que hi ha, com cada començo de curs les intencions són molt bones, però ja estem acostumats aquí en la Generalitat de que cada vegada que entra un conseller canvia tot. I precisament els mestres no són els més escoltats per a fer aquest canvi, no? Doncs no sé, jo crec que sí, però que aquesta part anirà bastant bé. Ara, a veure la reacció de los críos, l'actitud de los críos, sobretot els més petits, quan no tenen el mòbil en la mà aquest dia, com lo van a passar, aquesta situació. Per lo demés, jo penso que hi ha moltes coses que són ja estructurals dintre de... no solament d'educació, sinó l'altra, no?
Anna Maria, com ho veus?
No, aviam, totes les mesures que ha presentat la consellera Niubó en el paper les trobo fantàstiques.
Sí, totes. Vull dir,
la teoria sempre és fantàstica.
Vull dir, d'això a que es puguin portar a terme, tenim que pensar que el pressupost en quant a l'ensenyament anem a la cua d'Europa. El pressupost d'educació és irrisori. Jo sempre, clar, amb de formació professional, sempre comparo els mestres amb les infermeres. Vull dir, som la cua de la cua de la cua i, en canvi, som imprescindibles. Vull dir, això és així. Vull dir, tant els mestres com... I, en canvi, en aquest país no se'ns ha tingut mai ni en compte, ni en quant a sous, ni en quant a reconeixement, vull dir. I quan m'he llegit totes les mesures que ha presentat la consellera, també per de formació professional, he pensat que això és de la prevenció de la salut mental o amb un programa que faran, doncs que està perfecte si realment es porta bé a terme. Perquè, clar, vull dir, organitzar un programa, com en aquest país, que s'organitza una taula per organitzar i per crear un programa i després, a l'hora de portar-lo a la pràctica, o no hi ha professionals o no hi ha els mitjans per dur-lo a terme, tampoc ens servirà. I després, el de les oposicions. Diu que el mes de març tornaran a fer oposicions. El mes de març, quan ja s'acaba el curs, per l'any que ve, és que, clar, és que... Vull dir, jo... optimista, no ho soc gaire, la veritat. Vull dir, jo ja no tinc nanos escolaritzats a casa, no, per desgràcia no tinc nets, per tant, no, els nebots ja són tots grans i els fills també, vull dir que no tinc... Però realment, jo parlo amb amigues meves que tenen nets i a vegades m'expliquen unes coses que són l'absurditat elevada a la milèssima.
I ens enterren en burocràcia, que això és un altre.
En burocràcia, o sigui,
és exacte. Un altre tema, que ja estem més d'estona a vegades canviant, anem a canviar aquest document de l'any que vam fer nou l'any passat, que va entrar X conseller, i ara com exacte. Aquest ara diu que aquest servei, en comptes de dir-se X, es diu I, doncs revisa 2.000 documents de 300 pàgines, només a canviar una paraula, per exemple. És que en comptes d'estar valorant doncs, quines mesures prendre en el centre per millorar doncs, la
o esteu acostumats a treballar amb un programa de cara, no? De cara a la inspecció,
o
de cara al departament. I us el canvien, vull dir, perquè, sí, bueno, perquè algú ha decidit que només de dir-se Pepitos té que dir sí. Polanito.
I ja llavors després són incapaços de fer, per exemple, ja, bueno, jo aquest estiu està escoltant lo de la problemàtica que tenen los docents, los mestres, no?, de que resulta que, bueno, està escoltant la ràdio i resulta que una senyora, una professora de Castelldefels, la mandaven a Lleida. Sí. I hi ha una altra, que sí. era de Lleida, la mandaven cap a cá. Sí. Ha habido una quantitat d'errors en aquest sistema. O sea, no ho sé, com això no està. O sea,
tinc una companya de Manresa sí. i una altra de Santa Maria d'Oló. Vale. O sigui, no té cap sentit, absolutament
no,
cap sentit.
Que,
a Sabadell les dues.
Sí, a Sabadell.
Sí. A Sabadell les dues,
està bé. És que fan més hores en la carretera que en les aules, ostres.
És una vergonya. Com
és una vergonya.
O sigui, després d'una hora de caravana.
A part d'això, no faciliten, sí. no faciliten el treball. No faciliten el treball. I, a més, jo dic, bueno, i la família, què faig jo en la família? O me vaig a aquell poble o nos tornem, nos anem tots cap a aquell poble. Home, això jo penso que no té ni cap ni peus. Bueno, i si... Hi ha una cosa que aquí lo he vist bé, o sigui, ha baixat, com que ha baixat l'alumnat, ha baixat també el ràtio, sobretot la primera ha baixat el ràtio. Però, clar, ara resulta que los de la concertada no baixen el ràtio. Continuen tenint los 25 alumnes.
Bueno, és una decisió sí. al final de si tu vols estar amb el sistema públic o vols estar amb el sistema concertat. Al final, això si es posa el sistema concertat, doncs, és una empresa, al cap i a la fi.
Sí, però
i els pares sí. tenen que decidir a on vols educar el teu fill. Clar, vull dir, ja està. Si vols empassar-te a la concertada, tens que empassar-te a les ràtios.
Però se suposa que el concert es va establir en origen per la falta de places a la pública.
Exacte.
Clar,
si a nosaltres han baixat el ràtio.
Hauria de desarticular.
Exactament.
I creus que ho faran, Míriam?
No, la prova...
Sí.
Mira, Míriam, la prova la tenim aquí a Sant Cugat, pins del col·legi, pins del Vallet, pues han quitat una.
La de... Sí, és que estan caient línies a escoles.
Han tancat, la línia. Sí, i a més, l'han tancat i no estan... Havia 15 peticions d'anar-hi, allà. O sigui, lo que la pública tenia que recollir és precisament tota aquesta gent que se va a la concertada.
Exacte.
És precisament. Sí, que, i no s'estan fent res.
El sistema públic ha de ser suficientment fort com per poder donar resposta a tota la població.
Exactament.
No ha de venir cap jesuïta o cap... No sé, a muntar-te aquí al xiringuito, que després passen coses i surten documentals a la tele.
Bueno, o per exemple, que la Generalitat se fa cargues, que en este cas és el Institut Escola de
Catalunya?
L'Institut Escola Catalunya.
A Sant Cugat. Sí.
Que saben que ya que han fet la línia, que ja sabien que llegarien a la quarta d'ESO, no? I resulta que no han fet les obres que tenien que haver començat fa 3 anys, i portant en un salón allà del casal de la gent gran,
estudiant
el tercer i el quart.
Ostres, sí. Aquí a Sabadell hi ha un institut que portaven no sé quants anys en barracons. O sigui,
aquí tenim la mirada. Menos mal que la mirada no farà ningú barracón més aquest any. Però si aquí estan la mirada, treuen un grapat d'any. Vull dir, per això deia abans, és que viene la qüestió estructural, o sigui, de fons.
Estructural, totalment. Sí, que ja no és qüestió del Departament d'Educació, només és qüestió de com tenim muntat el món en general ja, i quins són els privilegis que tenen uns i amb què es gasten els recursos i el que tenim uns altres.
Eso del...
Sí, aquí a Badalona de barracons en tenim moltíssims, eh? Sí. Tant instituts
encara.
com... Sí, sí, tant.
Bueno, esto, de fer totes aquestes coses igual és el mateix que ara lo de fer lo climàtic o climatitzar tots els col·legis i tot això. A mi m'agrada molt la paraula aquesta. Bueno, recorrim al capital públic-privat. El públic privat, quin guanya aquí?
Qui guanya aquí?
El privat sempre. O sigui, no es costa el doble. Bueno, en fi...
Deixeu-me que per tancar aquest tema, ja que parlàveu de fer canvis estructurals i tal, parlant del sistema educatiu, ara compartiré amb vosaltres una conversa que vaig escoltar en una sala d'espera.
Bueno.
Dos professors de secundària parlant de la insatisfacció de la feina perquè pel propi sistema no poden fer canvis, no poden fer modificacions, no se senten lliures a l'hora de poder...
D'innovar.
Exacte, de poder treballar.
No pots créixer professionalment, t'estanques al final moltes vegades.
Sí, i resulta que, bueno, es queixaven que hi havia alumnes doncs, que, a part de la falta de comprensió lectora, no sabien les taules de multiplicar, i estem parlant de secundària. Sí. I em va impactar molt la frase, una de les frases sentència, que deia és que estem creant generacions de mediocres.
Uah. Sí, sí.
No li trauré molt la raó, la veritat, perquè a vegades et dona la sensació de que, com, bueno, amb lo mínim ja tot s'hi val, tot s'hi val. Que jo no estic d'acord amb aquella rigidesa de la que veníem, però... Déu-n'hi-do, crec que hem de ser...
És tan rígid aquella com aquest sistema, potser, ara, no?
Sí, sí, perquè al final, sí, però... com deia la Ayuso, no, la llibertat, pues aquest tipus de llibertat que li agrada a la Ayuso, al final crea mediocres.
Sí, con el aula de... Bueno, esto es democrático, ¿no? Estamos en una democracia y esto es bueno, pero sigue siendo el mateix sistema.
Doncs em vaig quedar, dic, mira, és que la veritat...
No ens oblidem que els alumnes han de ser feliços, però han d'aprendre, venen a l'escola a aprendre, a ser dos, tres persones funcionals que puguin... viure tranquil·lament.
És que també en aquesta etapa de la vida és quan un comença a aprendre a gestionar el fracàs. I això és molt important per la vida.
La frustració, sense frustració, després, quan tinguis a partir dels 20, 20 i alguna cosa, que ja t'aboques al món laboral i una mica et treuen totes les... doncs, els lligams més familiars, no? Aquesta cura, et surts del niu, doncs ja pilles, que seria, sí, diria jo.
Però, otro de los puntos, sí, ara que diu lo del mundo laboral... perdona, bueno, sí... El del mundo laboral, otro de los pum, ha sido, creamos 7.900 plazas de formación profesional. Ostras, si l'any passat faltaven 10.000. O sigui, l'any passat, los chavals, no n'hi ha.
No, el meu cosí quasi es crea sense plaça, o sigui, va entrar de rebot a l'últim coletazo de plaça. 10.000
10.000 al carrer, 10.000 al carrer sense tenir ninguna plaça de FP, i creen, no sé...
Ana Maria.
I després no hi han tornat els
presadores. Per enllaçar amb el que comentava la Míriam, és que em dona la sensació que estem criant els nens amb una bombolla que no és real, els estem criant en un món que no és el real.
Amb cotofluix.
I llavors vull dir, sí, no els podem frustrar, no els hi podem negar les coses, no els hi podem dir que no. Jo a vegades, escolteu-me, veig, jo anava amb quatre nanos pel món que es portaven un any cada un i no calia que els hi digués res, vull dir, jo me'ls mirava i ja n'hi havia prou. I a casa eren, vull dir, jugaven, s'ho passaven bé, disfrutaven, però quan anaven pel món, anaven pel món. I ara dona la sensació, doncs, això, no? I llavors jo crec que, com que no se'ls hi pot crear cap tipus de frustració en l'infantil i en la primària, arriben a la secundària, com que ningú els hi ha dit que es tenen que saber unes taules de multiplicar perquè han anat passant de curs en curs, doncs els mestres, jo entenc que se sentin frustrats, és que es tenen que sentir frustrats. Amb nanos, vull dir, amb 12 i 13 anys a l'institut i que no sàpiguen, ja no diem, la lectura, la comprensora, la lectura, i això ja no ho dic, no, unes taules de multiplicar, vull dir, és que per anar
una
per la vida...
Una cultura bàsica.
Sí, sí. Que sàpiguen, clar, vull dir, que valen les coses, però ara, com que tampoc et tornen canvi en lloc, sí, que tot t'hi parles amb el mòbil...
Això no se corregirà ara en un curs. O sigui, falta molt de temps, molts anys per a corregir tota aquesta mancança que tenen els crios.
Sí, no, que s'ha externalitzat molt l'educació també, vull dir, passen moltes hores fora de casa molts infants, famílies que, pel que sigui, X motius de classe o de no poden estar implicats, i és complicat, perquè tenim un... per mil motius molt diversos, llavors hem d'atacar diversos fronts alhora, no hi ha aquesta complicitat família-escola, com evidentment hi ha famílies que sí, sempre ho dic, no? Que parlo en molt general.
Sí, clar,
però,
només faltaria.
Exacte, hi ha famílies que s'hi lluiten moltíssim, però evidentment hem de tenir una educació molt més amable i pensar en la felicitat dels infants, però han d'aprendre, hem de crear éssers funcionals i no val amb... tothom gomets verd.
Esperem que no facin gaire cas, no s'acabin creient aquesta conversa que van tenir Putin i Xi Jinping parlant de la immortalitat, perquè només ens faltaria això,
Mira, jo si he de seguir pagant el lloguer durant 800 anys, mira, millor em moro. Això són coses de rics. Perquè, clar, ells poden, jo no.
O d'un narcisisme supí, no?
Bueno, clar, és que el poder i l'ego va de la mà.
En aquesta conversa només hi faltava en Trump,
Bueno, i alguns altres més, que aquí el club és...
També.
Es pot ampliar el club.
Bastant se poden ampliar.
Inclús en podríem enviar uns quants d'aquí, del nostre país.
D'aquí bastant.
En aquesta conversa.
D'aquí bastant.
Diu, als 70 encara ets un nen. No? Sí. Això deia.
Sí, jo crec que sí. Jo sóc un nen.
Sí?
I tinc 79 ja.
Jo amb 38 tinc els genolls que jo ja no m'aguanto. Si he de ser immortal amb aquests genolls, és que no puc.
I Míriam, per què? Míriam, els podràs anar comprant al súper un genoll nou sense cap problema.
Llavors, mira, m'ho penso.
Inclús podràs aprofitar que hagi alguna oferta de la setmana.
Sí, jo només aspiro a jubilar-me i ara em volen ser immortal.
Bueno, no, però espera que lo de la jubilació també té la seva,
Per això et dic que
no hi haurà jubilació. Si som immortals no cal jubilar-se.
No,
haurem de treballar tota la vida.
I si als 70 és un nen,
això li dono la raó, perquè jo tinc 79 i soy un xavalín,
Però això és el teu esperit.
Però me vull renovant i passo a la ITV de quan en quan.
Molt bé, doncs escolteu, mira, tot té un principi i un final, i aquesta tertúlia això ho té. O sigui que la vida, m'imagino que de moment, fins que no es demostri el contrari, serà el mateix. Míriam, Anna Maria, Juan, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
A 1.5 FM Ràdio Sant Cugat. La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavant. 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Kind of familiar.
Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
You know his name.